Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una. Us parla Arnau Vilà. En la primera ronda de contactes del president Salvador Illa amb els diferents grups parlamentaris, Esquerra Republicana i els Comuns han deixat clar al president de la Generalitat que no tindrà cap xec en blanc i la pressa en avançar en congressions al voltant d'acords com el finançament singular, l'accés a l'habitatge i l'ús del català. Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha fet declaracions aquest matí a la xarxa sobre la reunió que va tenir amb Salvador Illa, en què ha afirmat que el Parlament ha de ser el cor de Catalunya.
La meva dèria és fer una agenda modernitzadora del Parlament i que el Parlament sigui una institució molt ràpidament accessible i molt diligent a l'hora d'entendre els problemes dels ciutadans i a l'hora de fixar-ne les alternatives i les solucions.
Josep Rull també va comunicar al president Salvador Illa la necessitat de reforçar les institucions catalanes, definint que la millora del finançament i del sostre de despesa són fonamentals per als pressupostos de la Generalitat del 2025. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, demana perdó per no haver detectat a temps la conducta de l'exportaveu al Congrés Íñigo Rejón, acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual. Ha defensat, però, l'actuació del seu partit en el procés que ha acabat amb l'expulsió d'Íñigo Rejón i s'ha ofert a personar-se contra Rejón si ho demanen les víctimes. El membre del Parlament Europeu, Jaume Asens, ha denunciat que l'exèrcit d'Israel ha atacat amb gasos lacrimògens la delegació en què viatjaven ell i Ada Colau prop de Nablus, a Cisjordània. Estaven acompanyant uns camperols palestins a recollir olives en unes plantacions en què els colons no es deixaven treballar i ha assegurat que, de manera sobtada, l'exèrcit d'Israel els ha intentat fer fora. Estem en una situació de calma tensa. Fa una estona ha arribat l'exèrcit, ha disparat bales eixordadores i gas lacrimògen no només contra els camperols, sinó també contra la delegació internacional. Pensàvem que la nostra presència podia ser dissuasiva, però no ha estat així, ha informat Asens en un vídeo publicat a Twitter. Pel que fa als esports, Aitana Bonmatí guanya la pilota d'or per segon any consecutiu en un pòdium triplet del Barça. Alexia Putellas i Salma Parayuelo han acompanyat la de Sant Pere de Ribes. A més, la Minya Mal ha estat escollit millor jugador jove del món i el Barça millor equip femení. Rodri va passar per davant de Vinícius el guardó masculí en absència de representants del Real Madrid. I pel que fa al temps, en general, dia de menys pluja, més clarianes i ambient suau. La pluja continuarà, però, caient a les Terres de l'Ebre, tot i que esperem que sigui menys abundant que ahir. De manera més moderada, també podrà ploure el sector de la Costa Brava i de l'interior de les comarques de Girona. A la resta de la costa i per litoral continuarem sota el domini de núvols abundants, sense descartar alguna gota. Les mínimes, però, quedaran en torn als 17 graus a la façana costanera i, clarament, per damunt dels 10 graus a bona part de l'interior.
Notícies en xarxa.
Bon dimarts 29 d'octubre de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 29 d'octubre, avui repassarem evidentment com va anar la gala de la 68a edició de la Pilota d'Or de France Football a París, amb evidentment el protagonisme català. Aitana Bonmatí va guanyar la seva segona Pilota d'Or consecutiva en categoria femenina. La Minya Mal va guanyar el premi al millor jugador jove, en aquest cas amb 17 anys, el millor jugador sub-21. Com dèiem, explicarem els premis i escoltarem els premiats catalans i també parlarem de començar la Copa, en aquest cas la primera ronda de la Copa del Rei, en aquest cas a partit únic, avui en presència d'un únic equip català, l'Hospitalet, que rep ni més ni menys que a un històric com és el Saragossa, de segona divisió a la feixa llarga. Demà el gruix de partits dels 10 catalans que queden en aquesta primera ronda de la Copa del Rei. Molt futbol, però també bàsquet, amb Eurolliga i Eurocup, masculina i femenina, amb vol i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, Aitana Bonmatí guanya la seva segona pilota d'or consecutiva.
La migcampista Sant Pere de Ribes va guanyar el trofeu que l'acredita com a millor jugador del món per segon any consecutiu, igual a les dues que havia guanyat la seva companya al Barça, Alexia Putellas. Al podi, acompanyant Aitana, hi havia dues jugadores blaugranes més, Caroline Graham Hansen i Salma Parayuelo.
Aitana, que no va ser l'única catalana premiada ahir.
El seu equip, el Barça, va guanyar el premi a millor club femení de l'any. En categoria masculina, la pilota d'or va ser per Rodri, el segon futbolista nascut a l'estat espanyol, que guanya després de Luis Suárez de l'any 1960. El migcentre de Manchester City, MVP de l'Eurocopa, que va guanyar amb la selecció espanyola, va superar els jugadors del Madrid, Vinícius, Bellingham i Carvajal, que tot, com tot el club blanc, van decidir no presentar-se a la gala. Un altre dels protagonistes de la nit va ser Lamine Yamal, que als seus 17 anys va ocupar la 8a plaça del rànquing de la pilota d'or masculina i, com era d'esperar, va recollir el premi al millor futbolista jove. En el seu discurs va recordar un cop més els seus orígens, al barri de Rocafonda de Mataró.
La polèmica més enllà dels premis del Barça va ser l'absència, com dèiem ara, de tots els membres del Real Madrid convidats.
I això que el club blanc va guanyar el premi a millor equip masculí de la temporada passada i Carlo Ancelotti, el de millor entrenador en categoria masculina. D'altra banda, blaugrana Pau Cubarsí, també de 17 anys, va ser 5è en el rànquing del millor jugador sub-20 i el també jugador del Barça, Dani Olmo, va ser 12è a la pilota d'or masculina. A més, el Real Madrid havia reservat un total de 50 entrades que va privar, com per exemple el Girona, de no poder assistir.
I per acabar de repassar precisament del Girona, els premis d'aquesta pilota d'or, mencionem, com dèiem, els que no van guanyar.
Es van quedar sense premi el Girona, que estava nominat a millor equip masculí de l'any. Premi que, com hem dit, se'l van dur al Madrid. I l'exentrenador del Barça femení, que ho va guanyar tot, Jonathan Giraldez. El guardó se'l van dur de nou l'actual seleccionadora dels Estats Units, entrenadora del Chelsea l'any passat, l'anglesa Emma Hayes.
Encara en futbol, més enllà dels premis, avui arrenca la Copa del Rei, amb la primera eliminatòria a partit únic, en què tenim 10 equips catalans.
El primer d'entrar en acció avui mateix a les 9 de la nit és l'Hospitalet, a la Feixa Llarga, que s'enfrontarà al Saragossa, segona divisió. Demà jugant al gruix de partits amb els enfrontaments del Nàstic de Tarragona, l'Europa, l'Olot, el Badona Futur, el Lleida, el Sant Andreu i el Girona. Dijous serà el torn de l'Espanyol, que visita Riazor per enfrontar-se al Sant Tirso de la Regional Gallega. I el de Unió Esportiva Vic, actual líder de la Lliga Elite, que rebrà ni més ni menys que l'Atlètic de Madrid en un partit històric, en un estadi sempre també històric, valgui la redundància, l'Hipòlit Planes.
Va ser que el Girona, que com dèiem ara està parlant Mitchell, de la prèvia d'aquest Extremadura-Girona, va confirmar ahir la baixa d'Alejandro Francés.
El defensa aragonès té una lesió tendinosa a l'isquiotibial. El club no n'especifica el temps de baixa, que dependrà de la seva evolució.
Pendents d'aquesta Copa del Rei, evidentment, entre aquesta setmana, a partir d'avui. En bàsquet, avui el Barça del primer del doble compromís europeu d'aquesta setmana fora de casa.
Els blaugranes, que venen de caure diumenge a la pista de l'Invicta Unicaja de Màlaga en un final ajustat, visiten aquesta tarda a 2:15 la pista de l'Efes d'Istanbul, que arriba a un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. L'equip de Joan Peñarroya lidera la classificació després d'encadenar 4 victòries consecutives.
Avui a la pista de l'Efes i dijous a la pista ni més ni menys que d'Olympiacos en aquesta doble cita d'Eurolliga. I també avui tenim doble cita d'Eurocup per equips catalans.
Doncs així és, Martí. A l'Eurocup masculina, la penya rep Olímpic de Badalona al Gran Canària en la sisena jornada de la segona competició europea. Els verdinegres, que venen a sumar un important triomf dissabte a la pista al Baskonia, però que encadenen dues derrotes seguides a Europa. Buscaran guanyar un conjunt canari que arriba co-líder. El partit començarà a 9:15 del vespre.
I a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona té aquesta data a priori un tràmit.
Doncs sí, perquè les gironines reben a partir de les 7 de la tarda a la Ventafocs del grup, al Yerevan d'Armènia. Aquí a la primera volta ja van guanyar, atenció, el marcador 57-112. L'equip de Roberto Iñiguez, que continua invicta a la Lliga Femenina i a la competició europea amb un total de 7 victòries, volen seguir amb aquesta dinàmica, amb aquesta ratxa, amb aquest bon ritme per mantenir el primer lloc del seu grup.
Per cert, ahir vam saber que Laura Penya ha decidit deixar definitivament el bàsquet professional.
La base maresmenca, que l'abril passat va anunciar un parèntesi en la seva carrera per tractar un problema de salut mental, es retira com a jugadora als 25 anys, agraint el suport del seu últim club, l'Uni Girona. Penya havia arribat a Girona el curs passat procedent del Cadí la Seu, on hi va jugar 4 temporades. De fet, la temporada 2021-2022 va ser designada jugadora revelació de la Lliga Femenina.
En handbol, també avui tenim cita europea per al Granollers.
Els vallesans afronten a Suècia un partit que pot ser clau per acabar de tancar la classificació per a la main round de la European League masculina. El conjunt d'Antonio Rama visita a partir de 6:45 el Silkeborg, equip al qual ja van guanyar ara fa 7 dies al Palau d'Esports per 9 gols de diferència. Una victòria granollerina els donaria bitllet per a la següent fase.
En futbol sala, avui es disputa l'eliminatòria 32ens de final de la Copa del Rei, amb tres equips catalans.
Una ronda, Martí, que es decidirà a partit únic. A 8:45 del vespre, el Manresa jugarà la classificació per a la següent fase a casa, rebent l'Eivissa. I a la mateixa hora, duel català entre Mataró i Sala 5 Martorell.
I un últim apunt. Ahir va arrencar l'europeu de corfbol, que es disputa a Calonja.
I ho va fer amb victòria de Catalunya per un ajustat 24-23 contra Anglaterra en el partit inaugural. El combinat català buscarà lluitar per les medalles en aquest europeu que reneix les 8 millors seleccions del continent.
Dimarts 29 d'octubre, 10 minuts gairebé, 11 passen de la 1, comencem parlant de futbol i d'una gala de la pilota d'or que va tornar a coronar com a millor futbolista del món una catalana. Aitana Bonmatí va guanyar ahir la seva segona pilota d'or consecutiva, igualant les dues que havia guanyat la seva companya al Barça, Alexia Putellas. La migcampista de Sant Pere de Ribes va tornar a pujar a l'escenari del Teatre de Châtelet de París per rebre de part de l'actriu Natalie Portman aquest premi, que la distingeix com a millor futbolista del moment. Aquest era part del seu discurs.
Estoy muy agradecida de volver a estar aquí y recoger mi segundo balón de oro consecutivo, pero como siempre digo, esto no se consigue sola. Gracias al club, al Barça, encapçalat pel seu president Joan Laporta, la seva junta directiva, gràcies per tot el que feu per nosaltres. I no em voldria oblidar de tots els culers que ens educa cada cap de setmana i que ens feu viure moments únics com la final de la Champions a Bilbao.
I no va ser l'única catalana premiada, Aitana. De fet, el seu equip, el Barça, va guanyar el premi al millor club femení de l'any i al podi de la pilota d'or, acompanyant Aitana, hi havia de les seves companyes Caroline Graham Hansen i Salma Parayuelo. En categoria masculina, la pilota d'or va ser per Rodri, el segon futbolista nascut a l'estat espanyol que el guanya després de Luis Suárez l'any 60 del segle passat. El migcampista del Manchester City, MVP de l'Eurocopa, que va guanyar amb la selecció espanyola, va superar els jugadors del Madrid, Vinícius, Bellingham i Carvajal, que, com tot el club blanc, va decidir no presentar-se a la gala. I això que el Madrid també va guanyar el premi a millor club masculí de la temporada passada i Carlo Ancelotti va ser el millor entrenador. I un altre dels protagonistes de la nit va ser Lamine Yamal, que als seus 17 anys va ocupar la 8a posició al rànquing de la pilota d'or masculina. L'extrema tarronica, com era d'esperar, va recollir el premi al millor futbolista jove i un cop més va recordar els seus orígens en el seu discurs d'agraïment.
Es un orgullo poder recibir este premio gracias a France Football por el reconocimiento y nada, sobre todo lo primero quería agradecer a mi madre, a mi padre y a mi abuela, que son los que me han ayudado desde siempre. Y nada, obviamente también al staff, a los jugadores, a la selección, al Mr. Luis, Xavi, que estuvo conmigo, y Hansi ahora. Y nada, esto es un esfuerzo que le dedico a todo el mundo que me ha apoyado. Y visca el Barça y la capital, 304.
El mateix Lamine Yamal, que va haver d'aclarir que no va fer cap referència al clàssic ni al resultat de 0-4, amb això de Capital 304, que simplement es referia a Mataró i al seu barri, Rocafonda, com una cosa que deien amb els seus amics. Un altre valorana que també té 17 anys, Pau Cubarsí, va ser cinquè en aquest rànquing al millor futbolista sub-21 de l'any passat, i l'altre jugador del Barça, que havia vegetat a París, l'agrenc Dani Olmo, va ser 12è al rànquing de la pilota d'or masculina. Es van quedar sense premi el Girona, que estava nominat a millor equip masculí de l'any, premi que, com hem dit, se'l va endur el Madrid, i l'exentrenador del Barça femení, que ho va guanyar tot, Jonathan Giraldez. El guardó se'l va endur, de nou l'actual seleccionador dels Estats Units i entrenador del Chelsea l'any passat, l'anglesa Emma Hayes. Encara en futbol, més enllà dels premis, avui arrenca la Copa del Rei amb la primera eliminatòria a partit únic en què hi tenim 10 equips catalans. El primer entra en acció avui mateix a les 9 és l'Hospitalet de Tercera Federació, que reba la feixa llarga un històric ara a la segona divisió, com és el Reial Saragossa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
Aquest vespre, l'estadi municipal de l'Hospitalet es vestirà de gala per viure la primera ronda de la Copa del Rei de futbol. A partir de les 9, el centre d'esport l'Hospitalet rep tot un clàssic, el Reial Saragossa. Un duel que tothom espera que domini el conjunt aragonès. Però compte, perquè l'Hospi no vol renunciar al seu habitual joc. Sergio Ayala, defensa dels riberencs, afirma que intentaran ser protagonistes amb la pilota.
Al final, a ver, també és un equip que, de segunda división, con mucha calidad, tiene jugadores, pues bueno, diferenciales, y que eso, bueno, eso se notará, y supongo que, bueno, que ellos querrán llevar el peso de partido, pero bueno, nosotros también somos un equipo que queremos tener el balón, intentaremos tenerlo, que al final es lo importante también en el fútbol, y bueno, si nos toca defender, pues tendremos que defender como sabemos, y atacar, pues hacer nuestro partido, pues, para poner las cosas difíciles y tener nuestras ocasiones.
Discurs semblant al del seu company a la defensa, Ramon Marimon, que espera que el duel pugui significar un canvi de tendència per a l'Ospi.
Competir, agafar sensacions, gaudir-lo. Com he dit, no estem en una situació còmoda ni fàcil, però bueno, aquest partit pot ser un punt d'inflexió. Es guanya o es perdi, sempre que les sensacions siguin bones, doncs podem aprofitar i que sigui com un punt d'inflexió.
El centre d'esport l'Hospitalet arriba amb 6 baixes a aquesta primera eliminatòria de Copa del Rei. Rubi, One, Nil, Adri Díaz, Víctor i Sehu no es podran vestir de curt, però això no ha de ser un impediment per a un Ospi que vol seguir endavant a la competició.
Gràcies, Andrés. Demà juguen al gruix de partits pel que fa a la resta de catalans, amb l'Eivissa i l'Espitiusas Nàstic de Tarragona, l'Extremadura Girona. El Girona, de fet, ara està parlant, Mitchell ha fet oficial la convocatòria, en què hi ha la novetat de Brian Hill, que torna a una convocatòria després de perdre els últims partits. No hi seran ni Estuani ni Angel, per precaució, també pels catalans de segona federació que juguen demà. Europa, Olot, Badalona, Futur, Lleida i Sant Andreu, que s'enfronten a l'Albacete, Córdoba, Osca, Baracaldo i Mirandés, respectivament. Dijous serà el torn de l'Espanyol, que visita Riazor per enfrontar-se al Sant Tirso de la Regional Gallega, i de la Unió Esportiva Vic, actual líder de la Lliga Elite, que rebrà ni més ni menys que a l'Atlètic de Madrid, en un partit històric a l'Hipòlit Planàs de la capital d'Osona. I com cada dimarts, aprofitem per repassar amb una mica més de calma després del cap de setmana l'actualitat d'alguns equips catalans de la tercera federació. En aquest cas, és el cas del Manresa, que diumenge va perdre el liderat del grup 5 en favor del Reus Redis, que va guanyar 3-1 als manresans per empatar-los a 17 punts i encapçalar la classificació. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El Reus va ser molt superior al Manresa amb una pressió alta que va ser molt efectiva, provocant errors en la sortida de pilota i en el rebuig de la defensa vegenca. De fet, a la grada del municipal de Reus no es podia creure que el partit arribés a la mitja part amb un 0-1 al marcador gràcies a un gol de Moja en l'única rematada dels blancs i vermells en tot el partit. A la represa van continuar amb el mateix guió i finalment els del Baix Camp van esbotzar el mur que un immens Òscar Pulido havia creat sota pals. El partit va acabar 3-1 i justament gràcies al porter manresà la derrota no va ser una golejada. En acabar el partit l'entrenador Miquel Azparren explicava que el resultat no afectarà l'equip.
Insisto, para mí han sido mejores. El resultado, podíamos controlar el partido desde él y podíamos hacerles daño e irnos a casa con un resultado mejor, pero al final creo que el Reus tiene un equipazo, creo que dominan muchas situaciones de juego y en ese sentido, reset, siempre hay que aprender de lo pasado, pero siguiente partido no vamos a perder ni una coma de confianza.
La derrota a Reus, la primera de la temporada, provoca que el Manresa cedeixi el liderat del grup 5 de tercera federació precisament el Reus, tot i que continuen empatats amb 17 punts. De fet, el Manresa suma 5 victòries a 2 derrotes i aquesta és la primera derrota en 8 jornades. L'assignatura pendent dels vegencs és millorar la notació per poder mantenir-se en la lluita per les places capdavanteres.
Gràcies, Jordi. I ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El millor gol és el Cacau des de fora l'àrea, que entra per l'escaire de Gerard Mercader del Palamós, de la Lliga Elite, amb el 51% dels vots, que per sobre de les dianes de Jofre Xerta del Terrassa, de segona federació, de Cristian Poyatos del Mollet, de primera catalana, i d'Edgar Parra, també d'aquesta primera catalana del Viladecans. Ja sabeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns a la nostra enquesta d'X a Twitter, @esportsenxarxa. En bàsquet, el Barça torna a tenir un partit molt exigent avui a fora de casa, en aquest cas d'Eurolliga masculina, a la pista de l'Efes d'Istanbul. Després de perdre diumenge en un final ajustat contra l'imbatut Unicaja, els blaugranes volen seguir creixent i miraran de sumar la cinquena victòria consecutiva a la competició europea per continuar a la part alta d'aquesta classificació d'Eurolliga. El tècnic Joan Peñarroya reiterava que l'equip havia de seguir construint.
Intentant pues, cada dia jugar millor, cada dia que els nostres moments més baixos siguin més curts. Bueno, estem en un moment de creixement que, evidentment, no va en contra de tindre també que competir i guanyar els partits. No? I demà doncs, sabem que estem en un camp difícil, però venim amb tota la voluntat de fer un bon partit i endur-nos a la victòria.
Aquesta tarda, a 6:45, aquest FS Barça de la 6a jornada d'Eurolliga masculina, poc més de 48 hores després, dijous, nova prova complicada per a l'equip de Peñarroya, també fora de casa, en aquest cas a Atenes, a la vista de l'Olympiacos. A l'Eurocup, avui també tenen compromís europeu tant la penya en competició masculina com l'Espart Girona, la femenina, la penya que en competició masculina, com dèiem, venen d'una gran victòria contra el Baskonia dissabte a la CB, buscaran tornar a mostrar la seva millor cara contra un equip de CB, un altre equip de CB, en aquest cas el Gran Canària, en aquest cas a la 6a jornada de l'Eurocup masculina. La prèvia d'aquest Joventut Gran Canària des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
Els canaris, campions de la competició fa dues temporades després d'eliminar la penya a semifinals, són un rival directe pel play-off i ara mateix li treuen dues victòries a diferència als de Dani Miret. El Gran Canària té una plantilla de gran nivell amb el doble de pressupost del Joventut i continua dirigida pel tècnic Jack Alakovic, ex-segon entrenador de la penya. A l'ACB, els canaris venen de perdre el derbi a la pista del Tenerife, tot i que estan en zona de play-off i ja tenen el bitllet per la Copa del Rei perquè són els anfitrions. El tècnic de la penya, Dani Miret, explica tot el que han de fer per superar el conjunt de Gran Canària.
Hem de solucionar i trobar les nostres prioritats, les nostres millors opcions ofensives. Són un equip doncs, que ara mateix hem de fer un molt bon partit contra ells per aconseguir ser competitius i per aconseguir una victòria i posar-nos a l'Eurocup amb igualtat.
D'altra banda, el club verdinegre està buscant ja un recanvi per Michael Rusic, que demà serà operat del trencament tendinós complex en el dit polze de la mà dreta i que el tindrà entre 3 i 4 mesos de baixa.
Gràcies, Albert. En aquest cas, a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona, encara invicta d'aquesta temporada, haurà de passar al principi de ser un tràmit en la quarta jornada de fase de grups d'aquesta Eurocup contra la Ventafocs del grup, el Yerevan Foxes Armeni, el qual ja van guanyar de gairebé el doble a la seva pista. El partit començarà a les 7 de la tarda. Per cert, ahir vam saber que Laura Peña ha decidit deixar definitivament el bàsquet professional. La base maresmenca, que l'abril passat va anunciar un parèntesi en la seva carrera per tractar un problema de salut mental, es retira com a jugadora als 25 anys, agraint el suport del seu club, el seu últim club, com dèiem, aquest Espart Girona, l'Uni Girona. Peña havia arribat a Girona el curs passat procedent del Cadí la Seu, on hi va jugar 4 temporades. De fet, la temporada 21-22 va ser designada jugadora revelació de la Lliga Femenina. Parlem ara d'handbol. Avui el Granollers pot segellar la classificació per a la main round de la European League masculina. Els vallesans ja són a Suècia per enfrontar-se aquesta tarda al Bjerringbo Silkeborg, que equip aquí ja van superar la setmana passada al Palau d'Esports de 9 gols de diferència. Escoltem el tècnic Antonio Rama.
Més que mai, és un partit molt clau on ens jugarem segurament la classificació. Depèn com vagin els resultats, podria ser un dia definitiu, tant per nosaltres com per ells, amb la qual penso que ells hi posaran tot el que puguin posar. Penso que el partit serà molt diferent. Som conscients de que tenen un altíssim potencial, com ja van demostrar en els primers minuts, i nosaltres no ens podem adormir perquè ens poden capgirar doncs, aquest resultat el més ràpid possible. I anem sumant minuts i ja la cosa, doncs, l'energia va davallant, però amb molta il·lusió pel fet de que puguem passar en aquesta main round que tant esperem.
Aquesta tarda a 6:45, aquest Silkeborg-Granollers, corresponent a la quarta jornada de la fase de grups d'aquesta European League masculina. L'altre partit del grup es tornarà a enfrontar al Montpellier, líder invicte del grup, i el Zabrze polonès, el Cué, amb 0 punts. I abans d'acabar en hoquei patins, ho explicàvem ahir, el Barça ja és l'únic equip en ple de victòries de l'hoquei lliga masculina després de 4 jornades, després de la derrota del Calafell diumenge a la pista del Reus, i amb els mateixos punts que el Calafell, segon, trobem el Noia, que va caure en la primera jornada i ha encadenat ara 3 triomfs consecutius. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Després de guanyar dissabte al Vilafranca en el derbi alt penedesenc, el Noia encadena 3 victòries consecutives i escala fins a la tercera posició de la taula, empatat a punts amb el segon, el Calafell, i 3 per sota del líder en solitari, un Barça que no ha cedit cap punt en aquesta arrencada de curs. Malgrat la baixa més que significativa de Jordi Bargalló, que es va lesionar a la Supercopa i encara no ha disputat cap minut en la Lliga Domèstica, i la incorporació també de 2 nous jugadors, els rojinegres comencen a dibuixar el model de joc de l'equip per aquesta temporada, encara però amb molt marge de millora, tal com explica el tècnic Carlos Cortijo.
Hemos encadenado una dinámica positiva con 2 victorias consecutivas en casa y una tercera nuestra primera fuera de casa en derbi, pista complicada. Por lo tanto, esto nos da fuerza y nos ayuda a trabajar con más confianza, con más seguridad, con más tranquilidad y en esto nos ocupamos, en trabajar. Tenemos que mejorar muchas facetas del juego, muchas situaciones. I nada, en ello estamos.
Immersos en aquesta bona dinàmica, el Noia haurà d'esperar ara fins al 6 de novembre per disputar el proper partit. Serà a casa, a 8:45 del vespre, rebent el Reus.
Gràcies, Eli. I ja tenim millor gol de la jornada a l'Hockey Lliga. El més votat ha estat el cacau des del seu propi camp del jugador del Liceo, César Carballeira. L'únic gol que va fer el seu equip contra el Barça, amb el 45% dels vots, ha superat les dianes de Roger Montserrat del Vilafranca, de Julieta Fernández del Fraga i d'Aina Serra del Bigues i Riells, en aquest cas, evidentment, de la Hockey Lliga Femenina. Ja sabeu que, com el cas del futbol, podeu recuperar els gols al nostre compte d'X a Twitter, @esports en xarxa, i votar cada dilluns a la nostra enquesta el que us sembli millor. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local. La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
D'agost, camina a poc i fes que passin 100 estius abans que surti el sol. Que l'amor aixequi un últim cop aquest parell de cors cansats al cel dels somiadors. I ai de mi, si m'obres el teu pit, jo t'entrego el poc que tinc. I ai, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls, sempre junts, sempre junts. Com a dir les hores i els segons, si podem morir per tornar a néixer en un petó. Quan no hi ets, et busco en el record i de tant trobar-t'hi el teu nom s'ha fet cançó. I ai de mi, si m'obres el teu pit, jo t'entrego el poc que tinc. I ai de tu, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls. Creix un tan fort que fa embogir, tan pur, tan viu, que ens mata. El teu verí arrela tan endins, tan lluny d'aquí, ens porta. Creix un desig, tan fort que fa embogir, tan pur, tan viu, que ens mata. Arrela tan endins, tan lluny.
Bon dia i bon dimarts 29 d'octubre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 29 d'octubre, avui toca fer repàs de la gala d'ahir de la Pilota d'Or, que va premiar un cop més una catalana com a millor futbolista de l'any. Aitana Bonmatí, que va guanyar el seu segon guardó consecutiu, el quart per a jugadores catalanes i del Barça, després dels dos d'Alexia Putellas. Escoltarem Aitana i també Lamine Yamal, un altre dels protagonistes de la nit, vuitè a la Pilota d'Or masculina, que es va endur a Rodri i premi el millor jugador jove de la temporada passada. Avui que comença la Copa del Rei de Futbol, amb la primera eliminatòria a partit únic en què hi participen 10 equips catalans, avui entra en acció l'Hospitalet de Tercera Federació que rep el Saragossa de segona divisió. Molt futbol, però també bàsquet, amb Eurolliga i Eurocup, amb vol, futbol, sala i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, Aitana Bonmatí guanya la seva segona Pilota d'Or consecutiva.
Doncs així és, perquè la migcampista de Sant Pere de Ribes va guanyar el trofeu que l'acredita com a millor jugadora del món per segon any consecutiu, igual a les dues que havia guanyat la seva companya al Barça, Alexia Putellas. Al podi, acompanyant Aitana, hi havia dues jugadores blaugranes més, Caroline Graham Hansen i Salma Parayuelo.
Aitana, que no va ser l'única catalana premiada ahir.
Doncs no, Martí, perquè el seu equip al Barça va guanyar el premi al millor club femení de l'any. En categoria masculina, la Pilota d'Or va ser per Rodri, el segon futbolista nascut a l'estat espanyol, que el guanya després del de Luis Suárez l'any 1960. El migcentre del Manchester City, MVP de l'Eurocopa, que va guanyar amb la selecció espanyola, va superar els jugadors del Madrid Vinícius, Bellingham i Carvajal, que, com tot el club blanc, van decidir no presentar-se a la gala. Un altre dels protagonistes de la nit va ser Lamine Yamal, que als seus 17 anys va ocupar la vuitena plaça al rànquing de la Pilota d'Or masculina i, com era d'esperar, va recollir el premi al millor futbolista jove. En el seu discurs va recordar un cop més els seus orígens al barri de Rocafonda de Mataró.
La polèmica, com dèiem, en aquesta gala de París, va més enllà dels premis del Barça, va ser l'absència de tots els membres del Real Madrid convidats.
I això que el club blanc va guanyar el premi a millor equip masculí la temporada passada i el seu tècnic Carlo Ancelotti d'Itàlia en categoria masculina. D'altra banda, el blaugrana Pau Cubarsí, també de 17 anys, va ser cinquè en el rànquing al millor jugador sub-21 i el també jugador del Barça, Dani Olmo, va ser 12è a la Pilota d'Or masculina.
I per acabar de repassar aquests premis, mencionarem els que no van guanyar.
Es van quedar sense premi el Girona, que estava nominat a millor equip masculí de l'any, premi que, com hem dit, se'l va endur al Madrid, i l'exentrenador del Barça femení, que ho va guanyar tot, Jonathan Giraldez. El guardó se'l va endur de nou l'actual seleccionadora dels Estats Units, entrenadora del Chelsea l'any passat, l'anglesa Emma Hayes.
Encara en futbol, més enllà dels premis, avui arrenca la Copa del Rei, amb la primera eliminatòria a partit únic en què tenim 10 equips catalans.
El primer d'entrar en acció avui mateix a les 9 de la nit és l'Hospitalet de Tercera Federació, que rep a la feixa llarga el Saragossa, segona divisió, segon classificat d'aquesta categoria. Demà juguen el gruix de partits amb els enfrontaments del Nàstic de Tarragona, l'Europa, l'Olot, el Badalona Futur, el Lleida, el Sant Andreu i el Girona. Dijous serà el torn de l'Espanyol, que visita Riazor per enfrontar-se al Sant Tirso de la Regional Gallega, i el de la Unió Esportiva Vic, actual líder de la Lliga Elit, que rebrà a l'Hipòdi Planes ni més ni menys que l'Atlètic de Madrid en un partit històric.
Per cert, que el Girona va confirmar ahir la baixa d'Alejandro Francés.
El defensa aragonès té una lesió tendinosa a l'isquiotibial. El club no especifica el temps de baixa, que dependrà, com sempre en aquests casos, de la seva evolució.
En aquest cas, el Girona, que fa poca estona ha fet oficial la convocatòria pel partit de demà contra l'Extremadura d'aquesta Copa del Rei, i torna Brian Hill, en aquest cas l'extrem andalús, que torna a la convocatòria. El Girona, que perd encara per baixes tant a Francesc com també Estuani i Angel, que no hi seran per precaució. En bàsquet, avui el Barça té el primer doble compromís europeu d'aquesta setmana fora de casa.
Els blaugranes, que venen de caure diumenge a la pista l'Invicta Unicaja de Màlaga, en un final ajustat, visiten aquesta tarda dos quarts de set la pista de l'Efes d'Istanbul, que arriba a un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. L'equip de Joan Peñarroya lidera la classificació després d'encadenar 4 victòries consecutives.
Avui a la pista de l'Efes i dijous a la pista ni més ni menys que d'Olympiacos. I també avui tenim doble cita d'Eurocup per equips catalans.
A l'Eurocup masculina, la penya rep a l'Olímpic de Badalona Gran Canària la sisena jornada de la segona competició europea. Els verd i negres, que venen de sumar un triomf important dissabte a la pista al Baskonia, però que encadenen dues derrotes seguides a Europa. Buscaran guanyar un conjunt canari que arriba co-líder. El partit començarà 8:45 del vespre.
I també avui a l'Eurocup femenina, l'Espai Girona té aquesta tarda a priori un tràmit.
Doncs sí, perquè les gironines reben a partir de les 7 de la tarda a la Ventafocs del grup, al Yerevan d'Armènia. Aquí a la primera volta ja van superar contundentment un marcador d'escàndol, 57-112. L'equip de Roberto Íñiguez, que continua invicta a la Lliga Femenina i a la competició europea amb un total de 7 victòries, volen seguir amb aquesta dinàmica i mantenir el primer lloc del seu grup.
Per cert, ahir vam saber que Laura Penya ha decidit deixar definitivament el bàsquet professional.
La base maresmenca, que l'abril passat va anunciar un parèntesi en la seva carrera per tractar un problema de salut mental, es retira com a jugador als 25 anys, agraint el suport del seu últim club, l'Uni Girona. Penya havia arribat a Girona el curs passat procedent del Cadí La Seu, on hi va jugar 4 temporades. De fet, la temporada 2021-2022 va ser designada jugador a la revelació de la Lliga Femenina.
En handbol, també avui tenim cita europea per al Granollers.
Els vallesans afronten a Suècia un partit que pot ser clau per acabar de tancar la classificació per a la main round de l'European League masculina. El conjunt d'Antonio Rama visita a partir de 6:45 el Silkeborg, equip al que ja van guanyar ara fa 7 dies al Palau d'Esports per 9 gols de diferència. Una victòria granollerina els donaria bitllet per a la següent fase.
En futbol sala, avui també es disputa l'eliminatòria 32ens de final de la Copa del Rei amb 3 equips catalans.
Una ronda que es decidirà a partit únic a 8:45 del vespre. El Manresa jugarà la classificació per a la següent fase a casa, rebent l'Eivissa. I a la mateixa hora, duel català entre Mataró i Salacinc Martorell.
I un últim apunt, ahir va arrencar l'europeu de corfbol que es disputa a Calonja.
I ho va fer amb victòria de Catalunya per un ajustat 24-23 contra Anglaterra en el partit inaugural. El combinat català buscarà cercar i lluitar per les medalles en aquest europeu que reuneix les 8 millors seleccions del continent. Ladies and gentlemen.
Dimarts 29 d'octubre, 7 minuts de 2:45 de dues, comencem parlant de futbol i d'una gala de la Pilota d'Or que va tornar a coronar com a millor futbolista del món una catalana, Aitana Bonmatí, que va guanyar ahir la seva segona Pilota d'Or consecutiva, igualant les dues que havia guanyat la seva companya al Barça, Alexia Putellas. El migcampista de Sant Pere de Ribes va tornar a pujar a l'escenari del Teatre de Châtelet de París per rebre de part de l'actriu Natalie Portman aquest premi que la distingeix com a millor futbolista del moment. Una Aitana que, després d'endur-se el guardó, recordava i agraïa el mèrit també de les seves companyes.
Què dir, al final això significa que ho hem fet molt bé com a club, no? Que com a equip també. Ho hem guanyat tot l'any passat, perquè sense els èxits col·lectius avui no seríem aquí. Així que bé, agraïda de formar part d'aquest equip tan, que guanya tant, no? Crec que som úniques, la mentalitat que tenim de seguir volent-ho guanyar tot és també única i la que ens fa arribar aquí. I bé, m'agradaria també dir que hi ha altres companyes que podien estar aquí perfectament, però avui m'ha tocat a mi i bé, ho vull disfrutar.
De fet, l'equip d'Aitana, el Barça, va guanyar el premi al millor club femení de l'any i al podi de la Pilota d'Or, acompanyant Aitana, hi havia les seves companyes de Caroline Graham Hansen i Salma Parayuelo. Sobre la temporada passada, destacar sobretot la final de la Champions, guanyada a Bilbao contra l'Olímpic de Lió.
M'agradaria recordar-me de la Champions a Bilbao. Jo crec que la Champions és un títol que et pot portar en aquest tipus de gales, no? Perquè és molt important. Per com la vam viure, no? Guanyant primera vegada a l'Olímpic de Lió i també tenint tot el camp ple de culers, semblava que es juguéssim a casa i en realitat estàvem en un camp neutre, no? Per tant, van ser un moment únic i crec que em quedo amb aquell dia, perquè crec que aquests dies són els que et fan també estar aquí.
La millor futbolista del món que continua sent catalana i ja són 4 anys consecutius, com dèiem. I en categoria masculina, la Pilota d'Or va ser per Rodri, el segon futbolista nascut a l'estat espanyol que el guanya després del de Luis Suárez de l'any 60 del segle passat. El migcampista del Manchester City, MVP de l'Eurocopa que va guanyar amb la selecció espanyola, va superar els jugadors del Madrid, Vinícius, Bellingham i Carvajal, que, com en tot el club blanc, van decidir no presentar-se a la gala. I això que el Madrid també va guanyar el premi al millor club masculí de la temporada passada i Carlo Ancelotti el del millor entrenador en categoria masculina. I un altre dels protagonistes de la nit va ser Lamine Yamal, que als seus 17 anys va ocupar la 8a posició al rànquing de la pilota d'or masculina. L'extrem mataroní, com era d'esperar, va recollir el premi al millor futbolista jove i un cop més va recordar els seus orígens en el seu discurs d'agraïment. A més, ja després de la gala va agrair les paraules de Rodri animant-lo a seguir treballant perquè sigui ell qui guanyi aquest guardó en un futur.
Rodri és una persona increïble, un jugador increïble, m'alegro mucho por él. Y bueno, que me te meta presión el mejor jugador del mundo y que te diga que lo vas a ganar, pues que sea así toda la presión y ojalá ganar.
¿Tú te ves siendo balón de oro pronto?
Bueno, soy joven, así que espero que sea pronto, espero que no tarde mucho, pero nada, sería un sueño poder ganarlo y ojalá estar aquí para recibir el premio.
El mateix Lamine Yamal, que després del seu discurs d'agraïment va acabar amb un capital 304, referint-se a Mataró i al seu barri Rocafonda, com fa també celebrant els gols, una cosa que deien amb els seus amics. Va haver d'aclarir que no feia cap referència al clàssic ni al resultat de 0-4 del Real Madrid-Barça de dissabte passat. I també va referir-se, després d'aquesta gala, als insults racistes que va rebre durant el clàssic quan celebrava el seu gol.
Bueno, al final el que está en el campo soy yo, el que está celebrando el gol soy yo también. Y pues que te digan aficionados de fuera cuatro tonterías no te tiene que importar. Es al revés, cuando te dicen eso porque lo estás haciendo muy bien. Y sí, no. Con mis amigos siempre decimos que 13-4 es la capital. Sí que es verdad que luego me han dicho que había coincidencia, pero nada, era por Mataró.
Lamine Yamal, que guanya aquest guardó individual. Un altre valorant que té també 17 anys, Pau Cubarsí, va ser cinquè en aquest rànquing del millor futbolista sub-21 de l'any passat. I l'altre jugador del Barça, que havia viatjat a París, l'agarenc Dani Olmo, va ser 12è al rànquing de la pilota d'or masculina. Es van quedar sense premi al Girona, que estava nominat a millor equip masculí de l'any, premi que, com hem dit, se'l va endur al Madrid. I l'exentrenador del Barça femení, que ho va guanyar tot, Jonathan Giraldez. El guardó se'l va endur de nou l'actual seleccionador dels Estats Units, entrenador del Chelsea l'any passat, l'anglesa Emma Hayes. Encara en futbol, més enllà dels premis, avui arrenca la Copa del Rei amb la primera eliminatòria a partit únic en què hi tenim 10 equips catalans. El primer d'entrar en acció, avui mateix a les 9, és l'Hospitalet de Tercera Federació que rep a la feixa llarga un històric de ara la segona divisió com és el Saragossa. Escoltem el jugador de l'Hospi, Sergio Ayala, que assegurava que intentarien no canviar la seva manera de jugar i tenir la pilota.
També és un equip que de segunda división, con mucha calidad, tiene jugadores pues bueno, diferenciales y que eso, bueno, eso se notará y supongo que bueno, que ellos querrán llevar el peso de partido. Pero bueno, nosotros también somos un equipo que queremos tener el balón, intentaremos tenerlo, que al final es lo importante también en el fútbol. Y bueno, si nos toca defender, pues tendremos que defender como sabemos y atacar, pues hacer nuestro partido pues, para poner las cosas difíciles y tener nuestras ocasiones.
Aquesta nit a les 9, aquest centre d'esports Hospitalet, Reial Saragossa, demà juguen el gruix de partits amb presència catalana, amb l'Eivissa i l'Espitiusas Nàstic de Tarragona, l'Extremadura Girona i els catalans de segona federació, Europa, Olot, Badalona Futur, Lleida i Sant Andreu, que s'enfronten a l'Albacete, Còrdoba, Osca, el Baracaldo i el Mirandés, respectivament. Dijous serà el torn de l'Espanyol, que visita Riazor per enfrontar-se al Sant Tirso de la regional gallega, i la Unió Esportiva Vic, actual líder de la Lliga Elite, que rebrà ni més ni menys que l'Atlètic de Madrid, en un partit històric a l'Hipòlit Planàs de la capital d'Osona. I com cada dimarts, aprofitem també per repassar una mica més amb calma després del cap de setmana l'actualitat d'alguns dels equips catalans de Tercera Federació, en aquest cas, el Badalona, que no acaba d'aixecar cap, malgrat ja haver canviat d'entrenador aquesta temporada. A més, perdrà el central Gerard Barri per lesió pel que queda de temporada. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
Bon dia. Més enllà que els resultats esportius no acompanyen, el Badalona ha entrat en desgràcia pel que fa al tema de les lesions. El defensa central Gerard Barri es perdrà el que resta de temporada per un trencament del lligament creuat anterior. Tant les circumstàncies esportives com extraesportives no estan acompanyant el Badalona aquesta temporada. La darrera mala notícia ha estat la lesió del defensa central Gerard Barri, que diumenge passat davant l'Atlètic Lleida va haver de ser substituït a la primera part. Les proves mèdiques han confirmat una lesió greu i el jugador es perdrà el que resta de temporada a causa del trencament del lligament creuat anterior i del menisc ester del genoll esquerre. Un altre problema molt important que s'afegeix a la quantitat de lesionats i als resultats esportius que no estan sortint com es volia. Des de la plantilla, el davanter Pablo Ufano es mostra optimista per redreçar la situació.
La verdad que está costando, pero yo estoy seguro de que la situación saldrá. Es el típico mensaje que se suele decir, pero yo estoy convencido porque el equipo yo lo veo entrenar cada semana, damos el 100% de nosotros y estamos pero súper convencidos de que saldremos adelante. Cuesta muchísimo. Es tercera división, todos los equipos nos estudian, nos miden al detalle porque somos el Badalona.
Amb la baixa de Gerard Barri de llarga durada, el club es podria plantejar incorporar un defensa central.
Gràcies, Ramon, i ja tenim millor gol de la jornada al futbol català.
Gol,
El millor gol és el cacau des de fora l'àrea que la entra per l'escaire de Gerard Mercader del Palamós de la Lliga Elite amb el 51% dels vots per sobre de les dianes de Jofre Xerta del Terrassa de Segona Federació, de Cristian Poyatos del Mollet de Primera Catalana i d'Edgar Parra també del Viladecans, també d'aquesta Primera Catalana. Ja sabeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns a la nostra enquesta d'X a Twitter, al nostre compte @esportsenxarxa. En bàsquet, el Barça torna a tenir un partit molt exigent, avui fora de casa, en aquest cas d'Eurolliga masculina, i a la pista de l'Efes d'Istanbul. Després de perdre diumenge en un final ajustat contra l'imbatut Unicaja de Màlaga, els blaugranes volen seguir creixent i miraran de sumar la cinquena victòria consecutiva a la competició europea per continuar a la part alta de la classificació. El tècnic Joan Peñarroya avisava dels perills del rival d'avui.
Bueno, és un rival amb molt de talent, un rival que després d'una temporada en Eurolliga en les quals les coses no van sortir bé, doncs han tornat a apostar per un gran projecte i que són un dels equips evidentment aspirants a tot amb aquesta competició, no? Que ha començat la temporada jo crec que prou bé, han tingut en l'últim partit doncs, la baixa de Sean Larkin, que és un jugador important per ells, però tenen jugadors molt contrastats com Darius Thompson, Mbua, Bryan, llavors estem parlant d'un equip important, amb jugadors importants i acostumats a competir bé amb aquesta Eurolliga.
Aquesta tarda a 6:45, aquest Efes Barça de la sisena jornada d'Eurolliga masculina, poc més de 48 hores després, dijous, en aquest cas al vespre, 8:45, nova prova complicada per a l'equip de Joan Peñarroya, que també serà fora de casa, en aquest cas a Atenes, a la pista de l'Olympiacos. A l'Eurocup també avui tenen compromís europeu tant la penya en competició masculina com l'Espart Girona, la femenina. Pel que fa als verdinegres, que venen d'una gran victòria dissabte passat contra el Baskonia, a Vitoria, a l'ACB, buscaran tornar a mostrar la millor cara amb un altre equip d'ACB, en aquest cas el Gran Canària, en aquest cas, en la sisena jornada d'Eurocup. Escoltem el tècnic de joventut, Dani Miret, sobre el rival d'avui.
Campió de l'Eurocup fa 2 anys, amb una base de jugadors que els hi funcionen, que els mantenen, amb experiència, supercompetitius, molt sòlids. El dia que no tenen l'encert o el joc, sempre tornen en el partit i tenen molts recursos. I és un tipus de partit que nosaltres li hem de posar un punt extra a nivell físic, li hem de posar un punt extra a nivell de mentalitat. Ara mateix hem de fer un molt bon partit contra ells per aconseguir una victòria i posar-nos a l'Eurocup amb igualtat, no? De victòries i de derrotes, que és el que estem buscant.
Un Dani Miret que, com sentíem, ja explica que el seu equip està de molt manera molt irregular, però que ha fet bons partits i vol seguir, en aquest cas, trobant la regularitat.
Realment, crec que l'equip ha demostrat un compromís i demostra que ho intenta i ens hem de saber com esforçar perquè aquí a casa connectar amb la gent és un extra nostre, no? Venir aquí amb la nostra afició i fer-ho bé és el desig que tenim tots i hem de controlar-nos emocionalment per quan no ho estem fent bé ser capaços de reendreçar-nos i recuperar els nostres bàsics, entendre que estem construint però que cada moment competitiu és molt important per aconseguir créixer i ser l'equip que volem ser.
Aquest vespre a 6:45, aquest Joventut Gran Canària de la sisena jornada d'Eurocup masculina i a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona encara invicta aquesta temporada, 7-7 porta, haurà de passar el que en principi ha de ser un tràmit avui en la quarta jornada de fase de grups d'aquesta Eurocup contra la Ventafox del grup, el Yerevan Foxes Armeni, a qui ja van guanyar 57-112 en el partit de la primera volta. El tècnic Roberto Íñiguez reconeixia que aprofitarien per fer rotacions.
La idea es meter las dos chicas jóvenes en el equipo mañana, evidentemente porque lo necesitamos, pero también porque se lo merecen. Y para mí es un partido que ellas merecen jugar, ¿no? Y competir bien, ¿no? Porque evidentemente aprender del primer cuarto de ayer para competir mejor y da igual que compitamos con jóvenes o quien esté en la pista, hacer las cosas bien desde el principio.
Aquest Espart Girona i Yerevan Foxes a les 7 de la tarda. Per cert, ahir vam saber que Laura Peña ha decidit deixar definitivament el bàsquet professional. La base maresmenca, que l'abril passat va anunciar un parèntesi en la seva carrera per tractar un problema de salut mental, es retira com a jugadora dels 25 anys, agraint el suport del seu últim club, precisament l'Espart Girona. Peña havia arribat a Girona el curs passat procedent del Cadí La Seu, on hi va jugar 4 temporades. De fet, la temporada 21-22 va ser designada jugadora revelació de la Lliga Femenina. En handbol, avui el Granollers pot segellar la classificació per a la main round de la European League masculina. Els vallesans ja són a Suècia per enfrontar-se aquesta tarda al Bjerringbro Silkeborg, equip a qui ja van superar la setmana passada al Palau d'Esports de 9 gols, en aquest cas de diferència. La prèvia d'aquest Granollers Silkeborg-Granollers és a Ràdio Granollers, Arnau Moya.
L'equip vallesà ja es troba en terres daneses, on a partir de 6:45 de la tarda disputarà l'enfrontament de la quarta jornada de la fase de grups i ho farà davant el Bjerringbro Silkeborg. El conjunt dirigit per Antonio Rama sap que de guanyar el partit posarien peu i mig a la següent fase de la competició. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freiking Balonmano Granollers.
Doncs ara, més que mai, és un partit molt clau. És un partit on ens jugarem segurament la classificació. Depèn com vagin els resultats, podria ser un dia definitiu. Però molt focalitzats nosaltres, molt conscienciats de la importància del partit i de com hem d'afrontar-lo. I anem sumant minuts i ja la cosa, doncs, l'energia va davallant, però amb molta il·lusió pel fet de que puguem passar en aquesta main round que tant esperem.
Així doncs, els vallesans han de fer valer la renda de 9 gols aconseguida al Palau d'Esports ara farà una setmana i certificar d'aquesta manera gairebé el passi a la main round. A tenir en compte per part del conjunt danès els veterans com Rasmus Lauge o Alexander Lingar, màxims golejadors al Palau d'Esports de Granollers.
Parlem ara de futbol sala perquè avui es disputa l'eliminatòria de 32ens de final de la Copa del Rei amb 3 equips catalans en acció. Una ronda que es decidirà a partit únic. A 8:45 del vespre, duel català entre el Mataró i el Sala 5 Martorell. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
El futsal Mataró s'enfronta aquest vespre al futsal 5 Martorell en la tercera ronda de la Copa del Rei. Així doncs, el pavelló Teresa Maria Roca es vestirà de gala. L'equip és conscient de la dificultat del rival, un conjunt de segona divisió estatal on hi juga l'ex del futsal Antoñito. Niqui de Déu és l'entrenador del futsal Marlex Mataró.
Primer de tot, és amb molta il·lusió, perquè al final dona mèrit a la temporada que vam fer l'any passat, que ens quedaran entre els 4 primers i que ja hem passat 2 rondes. I amb Martorell vam jugar la pretemporada, de fet. O sigui, vam perdre 3-1, però va ser un partit que va estar molt igualat. Així que, bueno, com deia, l'aspirem amb la il·lusió de poder competir, sobretot que hi hagi un bon ambient i que donem bona imatge.
A la Lliga, el futsal continua imparable al pavelló 3 a Maria Roca i suma la seva 6ª victòria consecutiva davant el Bellsport.
Gràcies, Laia Sant Miquel. En aquest cas, des de Mataró Ràdio, evidentment no era l'Oriol Debat. I a la mateixa hora, també a 8:45, avui el Manresa jugarà la classificació per a la següent fase a casa, rebent l'Eivissa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Els seguidors habituals del Covisa recorden encara una gran nit de futbol sala l'any 2018, quan els manresans van eliminar per primera vegada un equip de segona divisió, el Colo-Colo Saragossa. El conjunt manresà aspira avui a poder brindar una altra nit màgica als aficionats. L'entrenador Paco Cachinero explica que sortiran a intentar donar la sorpresa.
Nosaltres també tenim jugadors de qualitat i que, per tant, la nostra intenció és competir i més davant de la nostra afició, que sempre al final aquest tipus de partits, aquesta competició contra un rival superior, categoria i demés, doncs és un avantatge o una possibilitat de disfrutar tant pels jugadors, per nosaltres, com per l'afició.
Els homes de Paco Cachinero arriben al duel després d'un cap de setmana que van guanyar per un ajustat 6-5 al Lleida. A més, són els líders del seu grup de segona divisió B. I el Manresa arriba sense cap mena de pressió al duel on els balears són els clars favorits. L'equip vegenc, a més, ja ha fet els deures arribant a una tercera ronda de Copa del Rei que el club no havia trepitjat mai.
I abans d'acabar, un últim apunt en vòlei. Aquesta temporada, el primer equip masculí del Club Vòlei Arenys afronta un nou repte, el de competir en una categoria estatal, la Superliga 2. Ens explica què representa per a l'entitat des de l'Arenys Ràdio, l'Elisabet Cassà. Sembla que no tenim la crònica.
Aquesta temporada, la secció masculina sènior del Club de Vòlei Arenys està jugant en una competició estatal, concretament a la Superliga 2. Tot i que en la primera jornada van perdre 2-16-3 a Sabadell, la resta de partits els ha guanyat. A la segona jornada es va notar un 1-3 contra el Mediterrani Castellón i a la tercera un 3-1 amb el Vikings Vòlei Prat. Albert Ferran, president del Vòlei Arenys, alaba l'entrenador Jorge Silva i la seva bona visió de joc. Explica que esportivament és engrescador jugar a la Superliga 2, perquè l'objectiu dels equips és guanyar i anar ascendint de categoria. Però també tenen una sèrie d'inconvenients, com ara l'encariment de llicències i els canvis normatius.
La normativa ens exigeix un gast important, per moltes cosetes que passen a dintre de la pista, que si se'ls ha de comprar en els àrbits uns auriculars amb un comunicador, unes tablets, perquè ells es maneguin amb unes tablets, tot un seguit de coses que ens ha comportat doncs, una despesa addicional.
Amb tot, el fet d'estar a la Superliga 2 té l'equip motivat i l'ambient és bo.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bona tarda, és dimarts 29 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro. Info mig